A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 24 minuts i tot el que baixa puja i tot el que puja baixa. Ara ha tocat una baixada. Una baixada que la majoria dels presents en el ple municipal d'ahir qualifiquen de justa després de l'esforç ciutadà que va salvar els mobles de l'economia municipal. Això per un costat. D'altres no la qualifiquen de tan justa, perquè la CUP ja ho va dir abans del ple municipal, el pacte d'estabilitat penja d'un fil per dues coses, perquè a la CUP no li agrada aquesta rebaixa col·lectiva, o sigui, que tothom vegi disminuït el seu rebut de l'IBI, quan no tothom, diguem-ne, ni ha fet el mateix esforç, ni té la mateixa capacitat, i per altra banda, perquè la CUP entén que no hi ha hagut treball, en aquest cas no hi ha hagut treball amb l'equip de govern per tota aquesta qüestió. Han estat segurament les notes més discordants dins d'un estat general del ple de les ordenances bastant plàcid, en el sentit, com els dèiem, que en el fons, després de tots els anys que s'han passat, és una bona notícia que rebaixi el rebut de l'IBI. L'alcalde va tornar a parlar d'aquests 48 euros de mitjana per rebut. I l'alcalde va parlar d'aquest, i també el regidor Pep Moliner, d'aquesta rebaixa d'un concepte que és el coeficient multiplicador. No posin aquí tant percents ni res de tot això, no va per aquí. Hi ha un concepte del rebut, que és el coeficient multiplicador, que és responsabilitat de l'Ajuntament, del govern de torn. En general, no pot fer el govern de torn qualsevol cosa, perquè després també li podrien esmenar. Però aquest coeficient multiplicador s'ha baixat del 0,65 al 0,56. Aquestes 9 dècimes de rebaixa en el coeficient multiplicador és el que dona aquest rebut de l'IBI amb una quantitat final més baixa. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Ahir encara, no?
Sí.
No... Ahir encara, però també, com deies en el teu tuit, un fet també històric.
Sí, faltaven 5 regidors. 5, hi havia 5 cadires buides.
Per diferents circumstàncies, cadascú.
Per diferents circumstàncies, efectivament, entre altres, el grup socialista, per exemple, encara està corrent llista i no ha pogut subsanar-la, tot i que no sé si en un ple extraordinari es pot prendre possessió, sembla que no.
Però més d'un pensarà com segueixin així, arribarà al final de la legislatura i encara estarà corrent aquesta llista. Perquè...
Ens va dir David García que en principi esperava la setmana que ve tenir-ho resolt. Nosaltres esperem, no correm perquè hi ha altres mitjans van córrer dient noms i després doncs, la cosa s'ha encallat. Per tant, esperem...
Sí, sí. Està encallada la cosa.
Exacte. Ja sospitàvem que es podria encallar, clar, però sobretot pel segon que va al 18.
Segurament perquè primer hi havia dos noms allò molt... Dius, mira, seran pam-pam.
El primer es veu que ja està lligat, però el segon no.
Per tant, esperar. Però aquesta, com els dèiem, és una derivada dels regidors socialistes, el cas de Miguel Ángel Bastenier, que vostès ja
no
coneixen.
Encara no tampoc la seva situació legal.
Rubén Palomo, que ahir, per una qüestió d'agenda de feina, no hi era. Lluís Mercè, que tampoc no hi era, per una qüestió, en aquest cas, de salut. I així ens vam quedar amb 16 dels 21 regidors.
Correcte, 5 menys per doncs, decidir dos dels punts importants de l'any i fins i tot de la legislatura. Les ordenances que donaran peu en el seu dia a l'aprovació dels pressupostos i, per altra banda, el plec de la neteja. Primer hi havia un punt de l'aprovació del compte general del 2016, no del 2017, no del 2016, una mica endarrerits en l'aprovació de comptes, que doncs, va ser aprovat sense cap mena de debat, no va haver cap qüestionament. Ens va cridar l'atenció, hem mirat els números, tot i que no es va dir res, eh? Però els actius de l'Ajuntament de Sitges pugen a 148 milions d'euros.
Aturem-nos, actius defineix què?
És a dir, és
tot el valor de tot allò que té?
El valor de tot el que té l'Ajuntament.
148 milions d'euros. Uh-huh.
Inclòs tot, aquesta taula, aquesta, de tot. Sí,
aquesta taula dels mobles Kerr també està inclosa en els 148 milions d'euros. Deu ser 0,000 alguna cosa.
Això segur.
Aquest és el valor patrimonial de tots els béns de l'Ajuntament.
De l'Ajuntament de Sitges, correcte. I a partir d'aquí, doncs, bé, el 2016, que es va generar un romanent de 9 milions i mig, això ja ho sabem perquè l'estem utilitzant, però clar, el compte encara no s'havia aprovat. A partir d'aquí, l'aprovació de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs.
Passem
i
ràpid
de
per això del compte, perquè no
sí,
va
sí,
tenir
no, ja
més
està,
història.
Sí,
eh?
No, es va aprovar.
Ja està.
Pues això, les ordenances. Per resumir-ho resumidíssimament, per una banda, es va tocar el coeficient multiplicador de l'IBI a la baixa, passant del 0,65 al 0,56. Això no vol dir cap rebaixa de percentatges ni res, sinó simplement que la part que l'Ajuntament pot aplicar de l'IBI doncs es rebaixa. Després ve compensada per altres parts, perquè la part estatal, com encara no ha fet 10 anys de la revisió, continua pujant un 10% cada any.
Mm-hmm.
Compte. Aleshores, aquí és un joc de pujades i baixades. Per tant, si l'Ajuntament no baixa cada any, el rebut puja molt cada any. No vol dir que es baixi del 0,65 al 0,56 i per tant baixarem un 13%. No. Baixem i es compensa amb les altres pujades.
Diguem-ne que aquestes vegades compensa una mica més, perquè la baixada del tipus de l'Ajuntament és més important que en anys anteriors i per tant...
I probablement hi haurà una baixada de rebuts, que l'alcalde la va xifrant aproximadament uns 48 euros per rebut de mitjana.
Això vol dir, com sempre, que hi ha persones que els hi baixarà 20 euros i n'hi ha persones que els n'hi baixarà 60.
Exacte.
Dit així, a grosso modo,
De mitjana. És a dir, que en principi hi hauria una baixada general dels rebuts a partir d'aquest decrement del coeficient multiplicador de l'Ajuntament.
En el rerefons d'això, dues qüestions. Una, la que va comentar també el regidor de Nou Horitzó, en aquest sentit d'intentar apretar una mica més, i va dir, entre altres coses, Nacho Rubí, que no li hagués agradat dues dècimes més d'apretar en aquest coeficient, però Pep Moliner, l'alcalde, després va dir que això no podia ser així. I per altra, la que va deixar anar Manuel Rodríguez, el regidor de Ciutadans, el portaveu de Ciutadans, dient que és necessari, i l'alcalde li va dir que sí, que qui vingui, compta amb això, perquè els governs sempre s'hi han enganxat els dits, però ho han de fer, a qui vingui li correspondrà sol·licitar al govern la revisió cadastral.
La revisió cadastral s'hauria de fer aproximadament cada 10 anys. Clar, la darrera revisió cadastral havien passat 18. I aleshores, clar, com més passa, sí, més mal fa.
Sí.
Cada 10 anys sí que és, diuen, recomanable una revisió cadastral. I en la propera legislatura es compliran els 10. Es deixarà d'aplicar l'increment de la part estatal,
sí,
perquè és per 10 anys, 10% cada any, però clar, si després es va congelant i arriba la garrotada, doncs al cap de 5 o 6 anys és un problema també. I doncs Manuel Rodríguez ho va deixar
sobre la taula. En l'escenari de futur, uh-huh, i és un escenari de futur en el qual també hi va estar d'acord l'alcalde i el govern, s'haurà de plantejar la revisió del cadastre, la revisió cadastral.
Per la resta, l'IBI doncs baixa d'aquesta manera, podem dir, és a dir, es pot afirmar que l'IBI baixa i aleshores es poden posar tots els matisos a la baixada que es vulguin, però sí que hi ha una realitat, que és que amb 9 punts de baixada del coeficient multiplicador, això voldrà dir una baixada.
9 dècimes de punt, eh?
He dit 9 punts.
Sí, no, oi, si fossin 9 punts, home, escolta'm, això seria...
No, és impossible que siguin 9 punts, perquè pot... Em sembla que pots...
Sí, no pots...
De 0,50 a 10.
Sí, sí.
És a dir, no. que...
No pots tocar més a més.
No, de 0,50 a 1,10.
Havíem estat a més, d'1,10, que l'alcalde va dir que havíem estat a 1,23. Però és a dir, l'Ajuntament no pot fer determinades rebaixes sense que l'Estat li cridi l'atenció, eh? Uh-huh. Això està clar. Bé, 9 dècimes de punt.
Potser és 1,20, sí, no passa però res. És igual.
No passa res.
Parlo de memòria. Això per una banda, per una altra banda, la resta de tributs, taxes, preus públics es congelen exceptuant el cas de la piscina municipal, que està subjecte a un pla de viabilitat que li imposa unes pujades específiques.
Però que sembla que està funcionant, perquè Pep Moliner va dir...
Pel que va dir Pep Moliner. Per altra banda, també hi va haver regidors de l'oposició que van dir que les pistes de pàdel estaven sempre buides.
Mm-hmm. I Xavi Nin també va dir que encara que la viabilitat demostri que els números quadren, les instal·lacions continuen estant mal valorades pels usuaris, però en qualsevol cas sembla que els números de la piscina comencen a quadrar. Els del pàdel, ja ho va dir l'alcalde, que es demanarà un informe específic. Xavi Nin va dir que allà no hi ha, que deuen ser les úniques pistes de pàdel en què no hi ha ningú. Però bé, això és el que es va dir també en el ple i ho escoltaran.
Aleshores, a partir de tot plegat, doncs el que comentàvem, rebaixa de l'IBI, congelació de taxes i impostos i l'aplicació de bonificacions socials, aquí va haver espès i clar entre govern i oposició. El govern entén que s'han aplicat, que s'estan aplicant, que la tarifació social és molt complicada, i en canvi una part de l'oposició, en concret la CUP i la regidora Carme Gasulla, van dir que el govern doncs era poc perseverant, per dir-ho d'alguna manera, en aquestes polítiques de tarifació social. L'alcalde va dir que, per exemple, en el cas de l'IBI és gairebé impossible, però clar, la rebaixa de l'IBI és lineal i això no va agradar als grups d'esquerra. És complexa d'entendre també, però la tarifació social, que és una cosa que de la qual doncs és fàcil fer-ne bandera, té molt un marc legal que no permet gaires alegries. Va explicar també l'alcalde, per exemple, que hi haurà una modificació d'ordenances que sempre hi ha en el primer trimestre de l'any que ve, que és el que s'aplica als centres educatius, perquè les tarifes dels centres educatius saben que van de curs lectiu, és a dir, del setembre en endavant, i aleshores és fruit d'una modificació que es fa durant la primavera, i que en aquesta modificació que es faci durant la primavera sí que s'aplicaran aquesta tarifació social a l'escola d'adults i a l'escola de música, que són doncs els dos centres educatius que depenen específicament de l'Ajuntament de Sitges. Com dèiem, hi va haver una certa decepció en els grups d'esquerra sobre la no amplificació d'aquesta tarifació social i després sobretot d'aquesta comissió d'estudi que doncs en la qual tothom hi va estar participant i tothom hi va estar d'acord. Tot i això, Pep Moliner va dir que aquella comissió havia servit de molt, que havia donat moltes idees i que a partir dels consells, dels experts de la Diputació que hi van participar, doncs que s'havien pogut moderar determinades coses, però l'alcalde va insistir que si algú sabia alguna fórmula per poder aplicar aquesta tarifació social en conceptes com l'IBI, doncs que la digués, si algú l'estava aplicant, algun ajuntament, perquè no s'havia buscat i no s'havia trobat.
I primer d'una forma més tímida, però després d'una forma més contundent, Xavi Nin va parlar d'aquesta qüestió conceptual o ideològica que no permetia a la CUP aprovar les ordenances fiscals, però després Pol Vigó, diguem-ne que va agafar la bandera del que entén la CUP ha estat molt poca col·laboració amb l'equip de govern, tenint en compte que hi ha un pacte d'estabilitat signat.
Ah, exacte, el que estem és molt decebuts, va dir Pol Vigó, fent el que ell mateix va autodefinir-se com a polidolent, i va dir que la baixada lineal d'impostos no implica una tarifació social i que per tant no s'està aplicant aquest tipus de tarifació. No es va dir tan explícitament com en la piulada que havia fet la mateixa CUP al llarg de la tarda, però sí que va quedar al caire que aquest pacte d'estabilitat doncs penja d'un fil o directament ja gairebé ni penja. Queda per mantenir l'estabilitat del govern, teòricament només queda l'aprovació dels pressupostos, perquè l'any que ve hi ha eleccions. I per tant...
Però és clar, està per veure com va l'aprovació dels pressupostos si la CUP ja ha mostrat el seu no tan obertament a les ordenances fiscals.
És complexa que una formació doncs doni suport a uns pressupostos que se sustenten en unes ordenances que ha rebutjat. I aquí no hi ha més cera que la que crema.
Sigui com sigui, l'IBI baixa i sigui com sigui també hi ha unes postures irreconciliables. Les de Carme Gasull i Pep Moliner.
Correcte.
Perquè va acabar el debat amb Pep Moliner dient: senyora Gasull, vostè ho veu tot malament i s'ha de mirar el costat positiu de les coses. I aquí no va haver punt d'encontre entre la regidora no adscrita i el regidor d'Hisenda.
Pel que fa a la resta de formacions, doncs, el Partit Popular i Sitges Grup Independent es van mostrar a favor amb la incorporació de suggeriments i esmenes que havien fet aquestes formacions. Nou Horitzó es va mostrar contrari, per molts motius, va dir Nacho Rubí, però el principal és que, segons va dir el regidor, l'únic regidor ahir de Nou Horitzó, l'Ajuntament, no, el govern no havia tingut necessitat de negociar amb ells perquè ja s'havia garantit el suport de les formacions que li permetien l'aprovació de les ordenances i, per tant, doncs, que no calia anar més enllà. Aquest és, en resum, el que va representar aquest debat, uns 40 minuts de debat d'aprovació de les ordenances, que doncs va acabar resumint l'alcalde Miquel Forns, dient que la nova tarifació és molt lenta d'implantació, que l'IBI sobretot té un problema de legalitat, que doncs va acceptar el que comentaves, que tant de bo en el proper mandat es plantegi la revisió cadastral, que l'Ajuntament deixarà d'ingressar 1,4 milions d'euros amb aquesta rebaixa impositiva del principal dels impostos, que és el de béns immobles, que la mitjana pel ciutadà, o que notaran els ciutadans propietaris que paguen IBI, és de 48 euros i que de rebaixa, i que el 31 de desembre, i això va ser un anunci també d'ahir de l'alcalde, que el 31 de desembre l'Ajuntament de Sitges tindrà deute zero, no debrà res als bancs. I per tant no es pagaran interessos de crèdits.
Com ens va dir en aquesta mateixa taula, i ahir ho va tornar a repetir, quelcom qualificat d'històric.
Històric, sí, sí. A veure, un debat, com dèiem, d'uns 40 minuts que comença amb l'explicació d'aquestes ordenances a càrrec del regidor d'Hisenda, Pep Moliner.
En primer lloc, deixeu-me agrair a l'equip del Departament d'Hisenda i al Servei d'Ingressos, en aquest cas, el seu esforç diari, que ens permeten seguir podent tirar endavant, any rere any, com sabeu, unes bones ordenances. Perquè són unes bones ordenances. I també per això vull agrair als companys de govern i als diferents grups municipals, també a tots els departaments, totes les aportacions que fan any rere any en un dictamen tan important com són les ordenances fiscals. Que no tenint majoria, com enteneu, en aquest govern, durant 7 anys, durant 2 legislatures hem pogut aprovar-les any rere any i això no passa a tots els ajuntaments del nostre país i d'arreu de l'Estat. Avui és un dia especial, ja que després d'anys d'esforç ciutadà, d'empreses i entitats per tirar endavant una economia molt malmesa a nivell municipal, podem anunciar una recuperació total de la hisenda municipal, la rebaixa del deute quasi la seva totalitat i, per tant, la conseqüent revisió d'impostos a la baixa. Per tant, després d'aquest agraïment, sobretot als ciutadans i ciutadanes de Sitges, anunciem, com ja hem fet aquests dies, la rebaixa de l'impost de béns immobles, de quasi bé un punt, que tindrà una repercussió directa en el rebut d'aquest any. És a dir, del 0,65 passarà al 0,56. Podem fer ara aquesta rebaixa per la reducció dels interessos i préstecs que l'Ajuntament ha anat arrossegant durant més de 10 anys i sense que això impliqui pèrdua de la capacitat d'inversió i de modernització de l'Ajuntament. Aprofito per dir que abans que acabi el mandat podrem anunciar també, gràcies a aquesta forta inversió, l'aplicació total de l'administració electrònica. Per tant, un pas de gegant, un pas gran i una necessària notícia, no només per Sitges, sinó també per tots els seus treballadors i treballadores municipals. Vull anunciar també, com ja ha fet el Batlle en diferents mitjans, la congelació de la resta d'impostos. Al mantenir les bonificacions ja aprovades i pactades, en aquest cas amb la candidatura d'Unitat Popular l'any passat, que tenen un impacte directe sobretot a la promoció econòmica de la vila i la generació d'oportunitats pels més joves. Bonificacions també importants en l'àmbit social i cultural que confirmen el compromís de l'Ajuntament de Sitges amb 2 dels pilars bàsics de la nostra cultura de govern durant aquests darrers anys. Deixeu-me també apuntar, i això ho hem parlat amb el grup de ciutadans aquests dies, també amb altres grups municipals, tot el que afecta entorn a la plusvàlua. Ja coneixeu la problemàtica de la majoria dels ajuntaments i estem en contacte permanent amb altres administracions, tot esperant que el legislador competent, que no són els modifiqui, que no són els municipis, modifiquin aviat la normativa de l'impost i puguem recuperar el nivell de liquidació que per finals d'anys o bé per l'any que ve. Però per compensar aquesta disminució que estem patint ara, comptem amb bones perspectives de liquidació de l'ICIO o, per exemple, de l'impost sobre vehicles. Per tant, aquesta afectació de la plusvàlua de moment no està afectant en els nostres ingressos com podria afectar en d'altres municipis. Deixeu-me citar també, i és important que ho faci, l'actualització dels preus públics de la piscina municipal, d'acord amb el pla de viabilitat. Pla de viabilitat que, per cert, ha pogut reflotar una instal·lació que tenia una situació límit, una situació molt complicada, una instal·lació per la que passen milers de ciutadans i ciutadanes de Sitges cada dia. Aquesta instal·lació s'ha reflotat i s'ha reflotat per aquest pla de viabilitat i, per tant, també per l'esforç del govern i de l'Ajuntament de Sitges en aquest cas. Per tant, felicitem-nos també. Mirem les coses en positiu. Per això s'adapten els preus de la piscina municipal. I sí, confirmo que la Comissió de Tarifació Social impulsada fa un any ha servit de molt. Ha servit perquè l'expert de la Diputació de Barcelona, expert també d'altres ajuntaments importants com és, per exemple, el de la capital del nostre país, confirmi que a Sitges estem avançant en àmbits tan importants com és l'ensenyament, com és l'esport, i que tenim un bon sistema de tarifació social. També ha servit per disposar ja d'un estudi que ens permetrà en els propers anys poder implantar la tarifació social, com vam acordar amb un partit polític en concret, en aquest cas la candidatura d'Unitat Popular, ens permetrà implantar la tarifació social sobre el reciclatge o la gestió de residus municipals a l'any que ve. És un bon pas endavant, és una bona senyal, un estudi d'aquestes característiques i que també et diguin com s'ha de fer aquesta implantació. Després acabo.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Obrim el torn de paraules pels grups municipals. Senyora Carme Gasulla, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Doncs per nosaltres la política fiscal, senyor Moliner, no ha de ser vista només com un sistema d'obtenció d'ingressos, sinó com una eina de política que pot contribuir a la justícia de tota mena i especialment a la justícia de gènere. Tributs i preus públics no són instruments aïllats ni neutres i s'han d'embarcar en una anàlisi global de les polítiques públiques en perspectiva especialment de gènere, que és una de les coses que hem trobat a faltar en aquesta proposta. Francament, senyor Moliner, estem decebuts. Esperàvem molt més de vostès, perquè nosaltres seguim pensant que s'ha fet una proposta de tarifació social però que no ha tirat endavant perquè no la veiem per enlloc. Entraré en detall sobre el que és la nostra opinió respecte a la proposta de tributs del 2009 a l'Ajuntament de Sitges. Presenta la rebaixa de l'IBI com la gran fita d'aquestes ordenances fiscals. El tipus proposat es troba per sota de la mitjana del 2017 a la província de Barcelona, que és el tipus del 0,6944. Baixar impostos no és progressista i alhora repercuteix en la capacitat econòmica de l'Ajuntament i, per tant, en la capacitat d'actuacions, programes i serveis de la ciutadania. Cal tenir present que és el tribut amb major percentatge d'ingressos del conjunt de tributs. Ens sembla, per nosaltres, una mesura populista i electoralista, poc rigorosa i gens assenyada. El tipus de gravamen subjecte a la revisió, que és del conjunt del cadastre, només es modifica la categoria de béns urbans. En aquest sentit, tot i que és cert que la majoria de tributació és urbana, el compromís expressat pel govern de reduir pressió fiscal no és cert. Els titulars de béns rústics i béns de característiques especials no s'observa reducció del tipus i, per tant, tindran increment del rebut atenent a la revisió cadastral efectuada. Bé, quan parlen vostès de reduir la pressió fiscal, més enllà d'aquesta correcció per ajustar tipus, atesa la revisió cadastral, no la veiem per enlloc. Baixar impostos no és just, ni equitatiu ni progressiu. Seguim aplicant el sistema de bonificacions com a contrapartida, però ni és suficient ni és la línia de la tarifació social. La bonificació de família nombrosa no contempla, per exemple, criteris d'ingressos econòmics per unitat familiar, com fan altres municipis, situant aquesta amb criteris d'equitat i progressivitat. Qui es pot permetre tenir família nombrosa a Sitges? S'han fet aquesta pregunta? Han treballat molt poc, senyor Moliner. Vostè està de tornar a moltes coses i aquestes ordenances fiscals són un exemple, malauradament. Nosaltres trobem a faltar més propostes per impulsar l'economia local i creació d'ocupació. No veiem, per exemple, que es proposi l'activitat d'autoocupació i proposem una bonificació del 50%. Nivells d'ajudes, donar el 70%, per exemple, als comerços emblemàtics, mesures d'incentius mediambientals, bonificació de la quota als béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per l'aprofitament tèrmic, bonificació del 30% de la quota íntegra durant 3 anys quan s'instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia en les indústries. I oblidem qüestions importantíssimes perquè s'han dedicat poc. Per exemple, les qüestions que deia al començament, qüestions d'impacte de gènere i la situació econòmica vers la política de subvencions amb propostes com, per exemple, subvencions a famílies monoparentals i persones amb diversitat funcional, subvencions a famílies desocupades, subvencions al 80% amb l'IBI, etc, etc, etc. De l'IAE, d'aquest tribut, com no hi ha modificacions, doncs la veritat és que, francament, tornen a repetir el que ja es va aprovar en el 2018. Nosaltres el que considerem, la veritat és que podíem fer moltíssimes propostes, doncs l'impost de tracció mecànica, incrementar, per exemple, en qüestions mediambientals, bonificació del 70% dels vehicles en particulars, i en definitiva el que veiem és poca feina, no? I en els preus dels quals parlava vostès, els preus diversos de les piscines i activitats, no veiem cap tipus de tarifació social, sinó una política universal de reduccions i una de subvencions acollint-se a criteris de norma de serveis socials. Entenc que alguna de les propostes, serveis generals i ús de piscina, podrien acollir-se a una tarifació social. I vostè, de fet, va contractar un expert per tal d'estudiar i aplicar el sistema de tarifació social i nosaltres no veiem els resultats. No els veiem. I ens agradaria saber on són aquests resultats. És més, estem per nosaltres igual que l'any passat. Per nosaltres aquest sistema d'aplicació de tarifació social i dels reglaments d'ajudes és un mecanisme corrector precisament de les desigualtats per avançar en l'equitat, la universalitat, la progressivitat i ser, sobretot, socialment responsables. Trobem molt a faltar una eina que s'està fent servir a molts ajuntaments, la necessitat constant d'inspecció fiscal, no per pagar més, sinó per que cadascú pagui el que li correspon. Molts ajuntaments que estan fent inspeccions han detectat incorreccions o declaracions no ajustades a la realitat i que han suposat un increment de la recaptació gens menyspreable. La transparència i l'impacte de gènere. Per nosaltres, francament, els tributs i els preus públics han d'anar en aquesta línia, a contribuir a la justícia de gènere. I per això pensem que s'ha d'avançar en dades desgregades per sexe, explicitar quines dades serien necessàries per poder estimar millor l'impacte de gènere i distingir dades no existents versus dades no disponibles. Ens agradaria disposar d'un informe d'impacte de gènere a les ordenances fiscals i no consta. Molts ajustaments ja estan compromesos. Pel que fa a la transparència i rendició de compte, nosaltres proposem que el govern disposi a consulta accessible a les dades qualitatives i quantitatives desgregades i revisades trimestralment i que efectuï anualment una memòria de la fiscalitat de caràcter quantitatiu i qualitatiu amb els corresponents impactes i mesures aconseguides i l'informe d'impacte general dels tributs i preus analitzats. En definitiva, senyor Moliner, no avancem. I el que ens preocupa més és que tornem a incomplir una vegada més allò que és obligatori, que és la consulta prèvia d'audiència i informació pública en el procediment d'elaboració i modificació de les ordenances fiscals, tal com diu la llei 39/2015 de l'1 d'octubre del procediment administratiu comú, on diu que s'ha de substanciar una consulta pública prèvia en la qual es demanarà l'opinió dels ciutadans i ciutadanes i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades, tal com diu aquest article 133 del BOE. I m'agradaria preguntar-li al senyor secretari si no es compleix aquesta normativa, si no, seria més convenient retirar aquesta proposta d'ordenances fiscals, que és el que jo faré en aquests moments. Demanar la retirada d'aquestes propostes d'ordenances fiscals del 2019. I en tot cas, si no és així, el nostre vot serà desfavorable i presentarem les al·legacions corresponents. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Seguim amb les intervencions dels grups. Algun grup més que demani la paraula? No? Sí. Senyor Llombart.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres, en aquest cas, votarem a favor. Hemos incluido durante el proceso de negociación con el equipo de gobierno varias esmenas que se han incluido y especialmente la que al final hemos conseguido acordar y se ha confirmado es la bajada de casi un punto en el IBI, lo cual supondrá un impacto para el municipio importante, tanto en inversión pero al mismo tiempo como en una reducción de la cuota del IBI de los ciudadanos. Aún así, todo el resto de las partidas que ya se han mencionado por parte del regidor de Hisenda delimitan en la mayoría de los casos los mínimos que nosotros pedíamos en nuestro requerimiento. Por lo tanto, estamos hablando, como decía antes, también de un impacto medio de a lo mejor en torno a los 50 euros por recibo medio en el municipio en el tema del IBI que habíamos hablado. Y aún con esos 1.100.000 euros menos de ingresos que tendremos en el ayuntamiento, pues pensamos que se pueden afrontar unos presupuestos en base a unas ordenanzas sociales que ya se han reflejado, como decía muy bien el regidor, y que tienen en cuenta la mayoría de las inversiones sostenibles que se habían considerado en reducción de tasas desde el año 2016-2017, y que según el informe de los expertos en tarifación social, tanto en escombrería como en reciclaje, pues también se han aplicado finalmente, como ha confirmado el regidor de Hisenda. Nada más, gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Més intervencions dels grups. Senyora Vinyet Lluís.
Sí, gràcies, alcalde. Nosaltres també aprovarem aquestes ordenances. També dir-vos que, home, una miqueta també ens hagués agradat que aquest IBI doncs, hagués pogut baixar més, i sobretot el que demanem és que totes aquestes partides que són per l'ajut social doncs, es mantinguin, i si es poden ampliar en un futur doncs, que també les poguéssim ampliar. I res més, vull dir que una vegada més el nostre vot és que sí.
Moltes gràcies, senyor Vinyet Lluís. Senyor Ignasi Rubí, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, nosaltres, des del Nou Horitzó, ja li dic que el vot serà desfavorable, serà negatiu, per molts motius. No? Vostè ha mantingut unes converses i hem tingut unes negociacions. Per vostè ha sigut molt fàcil, perquè veient el panorama polític que tenim aquí, a jugar amb un suport de la CUP indirectament per aquest tema, doncs a vostè això li ha donat doncs, una relaxació, m'imagino, i altres partits polítics, per lo que estic veient dels meus companys, clar, el que li digui és Nou Horitzó, se l'ha pres d'aquella manera. Sé que vostè vam tenir converses i negociacions, nosaltres sobretot vam fer esmenes molt amb el tema de l'IBI, del 0,9, nosaltres vostè sap que li vam demanar que era possible, i des del nostre punt de vista, baixar, o sigui, pujar dues dècimes més, perquè això el poble, sobretot amb el tema de l'IBI, ho veuríem reflectit. Pensant en el tema de la decenal, famosa, i si no, el que ens pot venir de la llei d'acompanyamientos dels pressupostos de l'Estat, que això també és un... no sabem encara el que ens poden pujar aquesta gent. No? Per tant, nosaltres, el nostre vot serà en contra, intentarem, i així ho farem, com sempre, farem al·legacions a les ordenances, i després pues, dir-li això, que penso que ha tingut aquest any, pues, que penso que és el darrer any d'aquesta legislatura, pues, bueno, ha anat amb la seva línia de relaxament, vull dir, ho ha tingut molt bé, ha jugat molt bé les cartes, felicito, de tenir suports tant de la CUP com del Partit Popular per tirar això endavant, i simplement era això, i penso que si l'haguéssim pogut apretar una miqueta més, però que és el joc polític, segurament ens hagués escoltat una miqueta més. Simplement era això. Moltes gràcies, senyor Moliner.
Moltes gràcies, senyor Rubí. Senyor Xavinín, teniu la paraula.
Bé, bona tarda. Bé, com sabeu, any rere any nosaltres hem intentat treballar o si més no introduir el concepte de la progressivitat fiscal, d'aquí el nostre compromís plasmat en un acord amb el govern on es treballaria aquest aspecte. Lamentem per això que la feina engegada l'any passat i que creiem que va ser bona no ha tingut la continuïtat que nosaltres creiem. Però bé, és el que hi ha. No? Si, tal com ha comentat el regidor, és cert que es mantenen certes modificacions i millores de les anteriors ordenances fiscals, però igual que vam dir en aquell moment, creiem que encara quedava un llarg camí per avançar cap al que creiem que hauria de ser una tarificació més justa. No? També és cert que s'ha treballat amb la tarificació social de la mà de la Diputació. Pensem que s'ha avançat, però no s'ha avançat prou. Comentat el tema del pla de viabilitat de la piscina, que s'està complint i que gràcies a això s'ha pogut salvar. També ho és de cert que molts usuaris continuen estant descontents amb les instal·lacions, per no parlar del nyap del pàdel, que segurament deu ser l'únic pàdel de la comarca o del país que no hi ha ningú mai. I bé, continuen tenint unes tarifes massa elevades pel que haurien de ser unes instal·lacions municipals. Podeu consultar amb altres municipis del propers les tarifes que tenen i les tarifes que tenim aquí. També es va fer un pla de viabilitat i tots sabem que en els propers mesos o anys s'obrirà un gimnàs que està escassament, no sé si a 500 metres, que veurem quines tarifes posen i veurem què suposen aquest pla de viabilitat després de tota la injecció econòmica que hem hagut de fer com a administració. Però bé, a banda de tots aquests punts, com ja vaig fer una mica saber dins de la comissió que vam parlar l'altre dia, el tema de que l'IBI suposi una rebaixa lineal, és a dir, un tipus d'interès per tothom baixi, doncs no és una aposta de la CUP. Això nosaltres no ho defensem. Creiem que això no soluciona la problemàtica real que hi ha en l'habitatge. Cal fer polítiques atrevides d'habitatge, sobretot pel que fa als lloguers, i com sabem, els lloguers no es veuen afectats per aquesta rebaixa de l'IBI, sinó els propietaris, però no reflecteix mai en els lloguers. Així, lamentant-ho, el nostre vot serà contrari. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Nin. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en relació a la modificació que es proposa per part de l'equip de govern a l'impost de béns immobles, ho considerem important. De fet, tan important que creiem que els anys anteriors es podia haver fet d'una manera més significativa i que han esperat fins avui per tal de, bueno, de fer una mesura electoralista. Tot i així, nosaltres hi donarem ara parlaré de la resta de modificacions que hi ha, però en aquest sentit sí que estem conformes. Tot i així, creiem que seria necessari també fer una revisió cadastral. És un tema que s'ha comentat des de fa mesos i és una qüestió que crec que tindria un impacte important en els ingressos de l'Ajuntament. No? A banda d'això, també en relació a la plusvalua, senyor Moliner, s'està adaptant a una sentència judicial del Tribunal Constitucional. Per tant, nosaltres vam presentar, el grup de Ciutadans va presentar una moció en aquest plenari per tal de que es fes per part de l'equip de govern el mes de març passat, de l'any 2017, vostès la van votar en contra i ara finalment tenen aquesta adaptació. És cert, he pogut parlar amb vostè, vostè m'havia comentat ja que ho adaptarien, però crec que bé és una qüestió de justícia. Per què? Perquè en realitat es preveia un augment, és a dir, s'estava cobrant quan no hi havia un augment o un increment patrimonial per part de les persones que transmeten a l'immoble, no? I per tant crec que és una qüestió de justícia, no? En relació a la piscina municipal, nosaltres el primer any de legislatura vam donar suport al pla de viabilitat i vam estudiar la situació, a l'execució que s'està portant a terme, estem conformes en aquest punt. I en relació a la taxa d'aigua, bé, el tema dels comptadors s'estava cobrant doblement, per tant, perquè d'un costat en la factura i ara finalment ja no es cobra les ordenances. Per tant, jo crec que són adaptacions que eren de justícia. En definitiva, també crec que la memòria i l'impacte de l'impacte i de l'execució és una qüestió que s'hauria de tramitar i explicar abans de donar-nos les modificacions, no? Perquè creiem que seria importantíssim que en tot cas es pogués estudiar l'impacte que té de cara als pressupostos i on s'ha de moure, no? L'increment o la partida. I finalment, en relació al que ha comentat la senyora Carme Gasulla, és l'article 133, però també no sé si s'ha mirat el punt 4 de la llei 39/2015, que diu que quan la proposta normativa no tenga un impacte significatiu a l'activitat econòmica, no imponga obligacions relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales d'una matèria, podrà omitir-se la consulta pública regulada. En aquest sentit, no, nosaltres també seríem partidaris, però clar, ja no, és que no suposa un impacte significatiu, al contrari, un impacte significatiu a favor dels ciutadans. I per tant, creiem que el fet de rebaixar el tipus impositiu de l'IBI és molt positiu per la ciutadania de Sitges i, per tant, el nostre vot serà abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Manuel Rodríguez. Senyor Moliner, per contestar als grups municipals, té la paraula.
Abans no he pogut acabar, però gràcies, senyor Batlle, em volia avançar alguna possible intervenció, de fet, m'hi avanço. Per ser més agosarats i poder aplicar la tarifació social a l'IBI, cal canviar la legislació. I això ho han demanat els ajuntaments més importants, que en aquest moment estan governats per Podemos, em sembla, a la resta de l'Estat. Per tant, convido els partits amb representació al Congrés que ho facin possible, perquè l'oratòria que vostè té, senyora Gasulla, és excel·lent. Però, clar, els papers, quan revises altres ordenances d'altres ciutats a les que governen vostès, no hi ha cap novetat més de les que presentem aquí. Si no me'n presenta alguna, que l'any passat ja no ho va fer. Entenc també que la CUP vota en contra de la baixada de l'IBI, que no està a favor perquè és un tema conceptual, ideològic de partit, perquè la resta de les ordenances millora les bonificacions, estan pactades amb vostès i a part inclouen un estudi per intentar aplicar l'any que ve la tarifació social en polítiques de reciclatge que l'equip de la Carme Almirall ja s'està mirant amb bons ulls. Per tant, entenc, em sap molt greu aquest vot, però entenc que és perquè vostès tenen en contra per si baixar impostos. En definitiva, tenim unes ordenances que cada any millorem. Són unes molt bones ordenàncies per la situació precària que ens vam trobar en aquest Ajuntament. Treballem més i a major consciència. Evidentment que voldríem anar més ràpid, però no podem dir ni afirmar que l'Ajuntament de Sitges no fa tarifació social, perquè en fa en matèria d'ensenyament, perquè en fa en matèria d'esport, perquè ho vol implantar a l'escola d'adults, perquè ho vol implantar també a l'escola de música, però aquest maig i abril ja, perquè ho estem estudiant. Per tant, no diguem ni afirmem que no fem tarifació social. També seguim intentant, com es demana, que les ordenances arribin als ciutadans. Per tant, aquest any passat vam fer un pla de comunicació on permanentment a les xarxes socials i a la web municipal donàvem a conèixer quines bonificacions tenien els ciutadans i ciutadanes. Per tant, crec que això és molt important. Vull donar les gràcies als partits que hi donen favor o bé amb un vot favorable o amb una abstenció positiva en aquest cas com s'ha anunciat. Sí que és veritat que amb Nou Horitzó hem parlat, no hem pogut arribar pels ingressos que perdíem els dos punts més, però en tot cas agrair per aquells que fan propostes positives. Jo el de la em sap greu, senyora Gasulla, el de la proposta del tema de gènere en unes ordenances municipals estic molt interessat, perquè aquest Ajuntament, si treballem, sobretot a benestar i família, és amb aquesta mirada, sempre pensant en la mirada de gènere. Però és la primera vegada que ho he sentit i que m'ho digui vostè, i m'ho diuen al ple de les ordenances. Per tant, si volgués col·laborar, no, si volgués, i a més, hi posa molta filosofia, però m'agradaria veure tots els exemples que vostè sempre parla i com estan implantades a les ordenances d'altres ajuntaments. Per tant, agraït a tots, aprovarem unes bones ordenances, baixem l'IBI, que els ciutadans, després de l'esforç que han fet, aquest impacte en el rebut el necessiten moltíssim. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Obrim el segon torn de paraules. Senyora Gasulla, és el seu torn.
Bé, vostè doncs, elogia la meva oratòria, però la seva no té desperdici, perquè clar, el que fa, igual que el senyor Rodríguez, vull dir, hi ha una norma molt clara que diu que s'ha de substanciar una consulta pública prèvia a la qual es demanarà l'opinió dels ciutadans i ciutadanes de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per dites ordenances. En cap moment diu com estan afectats, si positiva o negativament. Aquí, dos grups d'aquest ple, senyor Rodríguez, estem pensant que no estem d'acord amb la baixada de l'IBI. No estem d'acord. Estem proposant una tarifació, una aplicació d'uns tributs que siguin més justos i que siguin més equitatius. Per tant, no estem d'acord. I és que, a més, li he fet una pregunta al senyor secretari. La llei 39/2015 de l'octubre és una llei que és d'obligatori compliment. Aquí no l'apliquem, no sé per què, però no l'apliquem. Això per una banda. Per l'altra, miri, que em digui vostè que està molt interessat en l'impacte de gènere a les ordenances fiscals i que, clar, que jo fins ara no m'he pronunciat, em sembla a mi que és tenir una mica de barra, senyor Moliner. Una mica de barra, perquè nosaltres no hem parat de fer propostes. El que passa que vostès no estan interessats en parlar amb nosaltres, no estan interessats. És així. Llavors espera vostè segur que li porti les propostes. I estic fent un munt de propostes, però és que a més m'agradaria que entengués que nosaltres estem molt decebuts perquè no ens agraden els resultats de la Comissió de Tarifació Social, perquè no els veiem. I quan vostè diu que aquí s'està aplicant la tarifació social, és que no és veritat. Vostès volen aplicar la tarifació social, sí o no? Aquesta és la pregunta. Per què no la tenim? Perquè per nosaltres hi ha un camí encara molt més llarg per recórrer. I en qualsevol cas, Nosaltres, torno a demanar, proposem la retirada si no es compleix aquesta normativa, perquè entenc que les lleis estan per complir-se. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Faig un incís, perdoneu-me. Direcció General de Tributs. El trámite de consulta previa debe sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una nueva ordenanza fiscal, mientras que en el caso de la modificación de una ordenanza fiscal ya aprobada con anterioridad, todas las que avui estem aprovant, puede obviarse dicho trámite por tratarse de una regulación parcial de la materia. Seguim. Més intervencions. Senyor Rodríguez. Senyor Nin.
Bé, gràcies. Senyor Moliner, té raó. És un tema ideològic en aquest cas. No hi creiem amb aquestes baixades lineals. Creiem que bueno, això potser no es pot aplicar una tarificació social com ens agradaria perquè està esmancat per unes lleis, val? Però sí que suposa una disminució dels ingressos que es poden destinar a altres polítiques que podem ser bones. I com que nosaltres creiem que sobretot el tema de l'habitatge és un dels principals problemes que tenim i sobretot en el tema de lloguer, creiem que aquest no es veu reflectit en una baixada lineal de l'IBI. Però bàsicament és això. A banda, també mostrar el nostre descontent, no? en el cas de no haver treballat prèviament una mica, ni que sigui en una possible reunió, mostrar aquestes ordenances, explicar-nos que hi havia una rebaixa lineal de l'IBI. Evidentment, nosaltres signem un pacte, no s'ha treballat en aquest sentit, estem descontents, o sigui, això també és un fet. Abans deia si aquest era un únic fet. Bé, aquest és un altre. I també creiem que, bé, si s'ha començat a treballar i creiem que les ordenances poden ser, en quant a bonificacions, una mica millors que les anteriors, creiem que bueno, encara hi havia marge a treballar. Llavors, bàsicament serien els tres punts. És veritat que el que ho inclina tot cap a una balança, no? És el tema ideològic i en aquest cas és la rebaixa de l'IBI. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, a veure, és que portem una situació on l'IBI estava desproporcionat durant 8 anys. Jo crec que és una qüestió de justícia i crec que suposarà un estalvi significatiu per milers de famílies sitgetanes. Senyora Gasulla, no creu que és de justícia que després de 8 anys, finalment, l'Ajuntament rebaixi el tipus impositiu de l'IBI? És a dir, serà un estalvi molt significatiu per moltes famílies. Per tant, jo crec que és una qüestió de justícia després de 8 anys molt crus. En relació al senyor Moliner, comentar-li també que les bonificacions que havien pactat a principis de la legislatura no s'oblidi, perquè també havien pactat en relació a bonificacions a famílies monoparentals i una sèrie de mesures que crec que també s'havien de concretar, no? I en relació, finalment, en quant a la norma que ha esmentat la senyora Gasulla, crec que si s'ha de llegir una llei, és a dir, un article, s'ha de llegir tot l'article. El punt 4 també. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Moliner, té un torn d'un minut per acabar la seva intervenció.
Bé, gràcies, senyor Batlle. Acabaré molt ràpid. Em sap greu, sí que és veritat que no hem quedat amb la CUP aquesta vegada per parlar, perquè les ordenances tampoc canviaven molt. Potser hauríem d'haver parlat. Vam parlar per mòbil, també he tingut uns dies complicats personalment i m'ha costat més quedar que altres ocasions. Per tant, té tota la raó del món, però en tot cas m'ha agradat que quedés clar que és per un motiu ideològic i no per unes ordenances pròpiament que no afavoreixen aquestes bonificacions que vam treballar conjuntament l'any passat i que crec que són molt importants com altres avenços que hem fet, com l'estudi i la contractació d'aquest expert en matèria de reciclatge que vostès sempre ens ho van demanar. A la senyora Carme Gasulla ja li diria que discrepem tant que és impossible arribar a qualsevol acord en matèria d'ordenances. Vostè tot ho veu malament en aquest cas i, per tant, no veu res positiu. Per tant, poc a afegir. Gràcies als altres grups que ens donen suport.
Moltes gràcies. Queda un minut d'intervenció als grups municipals per si voleu fer ús de la paraula. Senyor Gasulla.
Miri, senyor Moliner, a mi em sap molt de greu que parli d'aquesta manera, que tot ho veu malament. Jo estic fent la meva feina, la tasca de l'oposició és fiscalitzar el que fa el govern i donar la seva opinió. Li agradi o no. Una de les coses que he dit a la meva intervenció, senyor Moliner, m'agradaria que m'escoltés, són les necessitats d'inspecció fiscal. I aquest Ajuntament, malauradament, no les fa com toca. I parlo sobretot en el tema de l'habitatge turístic. És a dir, el que estem veient, una de les coses que ens sobta molt, és que l'única penalització, entre cometes, l'únic impost que s'està pagant amb el tema de l'habitatge turístic és l'IBI. És l'IBI. I és un tema que ens hem de posar a treballar tots plegats. És una mica... La situació que tenim en aquests moments és aquesta. Per tant, jo els demano que reflexioni sobre les crítiques que hi ha al darrere. Vostè s'ho pren d'aquesta manera, a mi em sap molt de greu, però la meva feina és posar damunt de la taula el que per nosaltres no s'ha ben fet. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gasulla. Havia demanat, senyor Llombart, la paraula. Té la paraula.
Gràcies, senyor Batia. No, és com... fin de intervención. Nosotros creemos que nos tenemos que felicitar porque hemos venido de un gobierno que comenzábamos con ustedes en 2011, de una situación muy precaria en la que no podíamos tener ningún tipo de margen de movimiento, tanto en ordenanzas como en presupuesto, y atados de manos incluso por el propio gobierno del Estado por la situación de crisis que se estaba viviendo a nivel nacional. Por lo tanto, creemos que tenemos realmente, no, en clave no ideológica, por primera vez en 8 años, unas ordenanzas fiscales que tienen que ser bienvenidas, recibidas otras críticas como las de la señora Gasulla, que tienen que analizarse, pero que creo que después de esta bajada por primera vez sustancial en el IBI y otras bonificaciones que se van a aplicar, el pueblo de Sitges lo comprenderá el voto a favor de algunos de los miembros de este plenario. Gracias.
Muchas gracias, señor Llombart. Señor Pol Vigo. Senyor Chavinín, passa la paraula al senyor Pol Vigo.
Gràcies i disculpes al company que agafi jo la paraula ara, però seré el dolent de la pel·lícula. Estem molt descontents, molt, perquè a més ens fan cara de disculpes, però és que tenim un pacte d'estabilitat signat i el que vam avançar l'any passat, aquest any ho retrocedim. I ho retrocedim perquè hi ha una baixada lineal d'impostos i no s'avança en els petites millores que es van fer l'any passat. L'any passat vam aprovar unes ordenances sent-ne crítics, perquè no hi havia redistribució de la riquesa. Hi havia certes millores, però en les llars d'infants, per exemple, quedava molt camí a recórrer i no s'ha fet aquest camí, no s'ha avançat. La comissió per uns impostos justos s'ha reunit, però no ha tingut cap mena de retorn cap als grups ni cap a la ciutadania. Per tant, votarem en contra i votarem ideològicament i per la manera de treballar. Estem molt decebuts.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Alguna intervenció més? Contesto al senyor Vigó sobre la seva decepció. Sí que és veritat que l'avançament que es fa amb tarifació social és molt lent. És una nova cultura de la fiscalitat que costa d'implementar i costa de vegades encaixar amb la normativa legal, però sí que vull dir que estem en la línia d'anar avançant. Aquest any potser ens hauria agradat introduir amb aquestes ordenances més passos. Ara no els introduirem, però la pròxima primavera sí, abans que acabi el mandat. A la primavera, que és quan es fa prova la modificació de les ordenances fiscals que afecten el món de l'educació, perquè els cursos escolars comencen al setembre. Per tant, abans que hi hagi les ordenances fiscals del 2020, estem treballant per portar 2 passos més en tarifació social. Com ha dit el senyor Moliner, en l'àmbit de l'educació, al centre de formació d'adults i a l'Escola Municipal de Música. No han vingut ara perquè aquesta aprovació d'ordenances no correspon ara, correspon a fer-la a la primavera, que és respecte al curs. Però seran, el que deia vostè, passos petits, en farem 2 més. Ens hauria agradat molt de fer-ne en l'IBI, però en l'IBI hi ha un problema de legalitat. Hi ha un problema de legalitat. No trobem cap informe jurídic, administratiu, tècnic que avali poder-ho aplicar. I si algú sap d'algun ajuntament que ho han fet, els hi tornem a dir, portin l'exemple. No en tenim cap. No en tenim cap. L'IBI és l'impost més universal, en el sentit de que el paga tothom que té propietats. I paga també en funció de les propietats, de la finca, del valor cadastral que té. Senyor Manuel Rodríguez, vostè que deia, potser ha arribat el moment d'una revisió cadastral. Seria interessant que aquest Ajuntament no li torni a passar el que ha passat fins ara, que és que durant 18 anys no es van revisar els valors cadastrals entre 1994 i 2012. Això no hauria de tornar a passar. Per tant, tant de bo el proper mandat, no en aquest ja, però el proper mandat, aquest mandat li queden 8 mesos, el consistori que hi hagi es plantegi durant el mandat ja iniciar, perquè ja farà doncs, 10 anys, no? Dins del mandat, una nova revisió cadastral, eh? Perquè no hi hagi aquest desfasament dels valors, és cert. La baixada de l'IBI és que només pot ser lineal. Només pot ser lineal. No tenim cap més instrument perquè actualment la legislació no ho permet. Per tant, és el pas que fem, és un pas considerable. Recordar que es congelen totes les altres taxes i preus públics i impostos, excepte el que afecta la piscina municipal, que el pla de viabilitat diu que han d'augmentar. La resta es congela tot, es mantenen bonificacions, es manté la tarifació social, amb la previsió que la primavera augmenti una mica més enllà. Deixarem un estudi perquè a les properes ordenances fiscals en matèria de recollida de la brossa i de reciclatge es pugui fer tarifació social. No hi hem sigut a temps ara d'aplicar-ho, però ho deixarem preparat perquè el pròxim consistori ho pugui fer. I el més important i el més destacable és aquesta baixada de 9 dècimes, gairebé un punt, de l'IBI. Això vol dir que del 0,65 passem al 0,56. L'Ajuntament deixarà d'ingressar al voltant de 1,4 milions d'euros. Atenció, deixarem d'ingressar al voltant de 1,4 milions d'euros, però també és veritat que com que a final d'any tindrem deute zero històric, mai abans l'Ajuntament de Sitges havia tingut zero deute als bancs, amb cap règim polític, entenguis, en cap règim polític. Per tant, situació històrica, com que no haurem de pagar quotes mensuals als bancs i no haurem de pagar interessos, podem permetre deixar d'ingressar aquest 1,4 milions d'euros de l'IBI. I a més, garantint el funcionament dels serveis públics i garantint que podem continuar invertint. De mitjana, el sitgetà i la sitgetana ho notarà al voltant de 48 euros menys en el rebut. De mitjana, hi haurà sitgetans que notaran una baixada superior i sitgetans que notaran una baixada inferior en funció de la seva finca, del seu valor cadastral, etc. Però de mitjana el rebut es notarà al voltant d'uns 48 euros. Per tant, és lineal? Sí, no hi ha més possibilitats de fer-ho, però sí que és l'aposta per disminuir aquesta pressió fiscal que hi ha hagut aquests últims anys i que entre tots ha fet possible que la situació financera de l'Ajuntament s'hagi recuperat. Moltes gràcies a tots els grups per l'interès posat. Quedava pendent, senyor secretari, una petició que havia fet la senyora Gasulla respecte a la necessitat d'audiència de les ordenances. Senyor secretari, té la paraula.
Sí, bé, em remeto a l'informe més per secretaria, en el sentit de que, tot i que el centre gestor no s'ha manifestat sobre la necessitat o no d'aplicar l'article corresponent de la llei 39, que és l'article 133, interpretem que hem d'aplicar el criteri de la Direcció General de Tributs, en el sentit de que, com no estem davant de la creació ex novo d'una ordenança, no s'està creant cap fet imposable, sinó s'està modificant una ordenança, doncs el criteri és no aplicar la consulta pública prèvia.
Han escoltat el debat de les ordenances fiscals d'aquest 2019. Vots a favor al govern, Sitges Grup Independent i el Partit Popular. Vots en contra, Nou Horitzó, la CUP, Carme Gasulla i l'abstenció de Ciutadans. I ara anem a la segona part, que ens durà a les 12 del migdia, si fa o no fa, perquè és mitja hora una mica llarga de debat a l'entorn d'una qüestió que també vostès ja coneixen prou bé, com és el contracte de neteja. Gairebé iniciaríem aquest relat amb la frase final de l'alcalde, que és una frase retòrica. L'objectiu, que tot Sitges estigui més net. I vostès pensaran, no, esclar, és que si no, no t'hi posis. Doncs bé, no només s'hi ha posat l'Ajuntament, perquè l'alcalde també va dir que és el primer cop que Sitges, tècnics, polítics, una assessoria externa i l'aportació de la ciutadania es combinen per crear aquest plec de condicions, aquest plec de clàusules que ahir es va aprovar. La nova empresa de neteja valdrà 6,8 milions d'euros cada any. I això importarà que gairebé tot sigui nou, contenidors, maquinària, etc, etc. Es va començar per aquí i es va començar sobretot, Joan, bon dia de nou.
De nou, bon dia.
Amb molts agraïments de part de Carme Almirall.
Sí, sí, perquè va voler agrair doncs, a totes les persones, grups polítics, ciutadans que han participat en la o han col·laborat en la redacció d'aquest plec de clàusules que ha de regir el concurs que servirà per contractar el nou servei de neteja de Sitges. Com deies, 6,8 milions d'euros que han de permetre un servei adequat que l'adapti a les necessitats reals. En el ben entès que el servei actual ja està més que sobrepassat, va voler utilitzar una metàfora, Carme Almirall, dient que el vestit que portem ja està tan apedaçat que ja no hi ha qui l'apedaci més. Els objectius d'aquest nou servei serien millorar-lo en si, aplicar-hi uns criteris de sostenibilitat, ocasionar les mínimes molèsties als ciutadans i també incrementar el percentatge de reciclatge del municipi, que està bastant per sota ara dels estàndards que es marquen des d'altres administracions. El contracte actual està exhaurit, va dir la regidora, i per tant es renova totalment la maquinària, es renova totalment també els contenidors, s'incrementen els punts de recollida, a més, també tots tindran totes les fraccions, a diferència de la situació actual, s'aplica un pla específic pel casc històric, s'incrementa la cadència de neteja dels contenidors, perquè no facin doncs, la pudor que acostumen a fer, s'adapta a les necessitats la recollida comercial, que és molt complexa, segons va reconèixer la mateixa regidora, i també es tenen en compte altres aspectes com les podes, la recollida de voluminosos, la gestió de la deixalleria. Bé, un contracte, com dèiem, el més car, el més costós que porta l'Ajuntament i probablement també el més difícil de gestionar. Alguns portaveus de l'oposició també van posar l'accent en què el plec doncs, té aspectes molt positius, però el problema estarà en el seguiment d'aquesta gestió que porti la nova empresa a la que se l'adjudiqui. Compte, ahir no es va adjudicar el nou servei de neteja, continua la mateixa empresa, que ningú es confongui. Ahir simplement es va aprovar el plec sobre el qual es podran presentar les empreses candidates a gestionar en el futur aquest servei de neteja. Per tant, encara estem... Això trigarà uns mesos encara, perquè s'haurà de resoldre el concurs, que és molt complex, i un cop es resolgui aquest concurs, adjudicar, començar a treballar, l'empresa haurà de fer aleshores tota la inversió dels nous contenidors, per tant estem parlant encara de mesos vista. No crec que hi ha anys, però com a mínim sí. Sí, mesos. Amb diferents matisos, l'oposició també va celebrar que es tirés endavant aquest punt, tot i que doncs, alguns aspectes diversos partits van entendre que calia aprofundir-hi més, i altres doncs, van agrair el fet de que es tinguessin en compte diverses consideracions, com per exemple va fer Nacho Rubí per part de Nou Horitzó.
Va tornar a aparèixer també la qüestió de la municipalització.
Exacte.
Així no, rere fons una vegada més.
I la dificultat o no que té doncs, de gestionar una qüestió tan costosa per part de l'Ajuntament. Per cert, res, un detall. El plec és de 6,8 milions d'euros, això no vol dir que l'adjudicació ho sigui, perquè, clar, evidentment hi haurà unes ofertes econòmiques que s'entén que les empreses les presenten a la baixa. Per tant, doncs, el cost final del servei no serà de 6,8 milions d'euros, en gairebé seguretat, sinó que en principi hauria de ser inferior. El que es comptabilitza és que l'Ajuntament, en aquest plec de clàusules que ha elaborat una empresa externa, ha valorat allò que demana en 6,8 milions d'euros. Aleshores, les empreses hauran de dir, doncs, miri, jo li puc fer el que vostè m'està demanant per aquesta quantitat que és inferior a la que vostè m'està dient.
O si no, com a mínim, l'Ajuntament està disposat a pagar fins a 6,8 milions d'euros.
Per sobre d'això no, però
per sota dependrà de les empreses. Que faci falta. Després ja en parlaríem també de les derivades d'això de les baixes, si poden ser temeràries o no.
El tema de les baixes temeràries és una altra qüestió, perquè també va per percentatges. O sigui que, però de fet, repetim, aquest és el contracte més complex que porta un ajuntament, o porta un ajuntament com el nostre. I per tant, doncs, té moltes derivades, i evidentment és una qüestió que afecta el dia a dia de la ciutadania. la neteja de la via pública en una localitat que, a més, té unes circumstàncies especials per la pressió dels visitants, del turisme, etc., o pels molts establiments hotelers que hi ha, i per molta restauració. Tot això són unes qüestions que altres municipis, que potser tenen més població, però la situació és més estàndard. Per tant, el cas de Sitges és especialment complex. Com
ara,
dèiem...
Ara estava... Estava intentant cercar un sistema nou que ens va comentar Carme Almirall, que ahir també va dir en veu alta, aquest sistema de les illes emergents, que és com una mena de trenet que portarà tots els contenidors a una mateixa hora, els deixarà allò i els tornarà a recollir. És a dir, que no serà allò del camió que porta els contenidors i que de dalt a baix, vinga, avall, i després es tornen a carregar tal, sinó que és com una mena de trenet o com una mena de vagonetes que baixarà amb tots els contenidors. Tot això ho hem de veure quan sigui l'hora, però és el que, d'alguna manera, consta en aquest plec de condicions que haurà de regir el concurs públic per a la nova empresa de neteja.
Finalment, l'alcalde va fer una miqueta de resum. Primer contracte, a més, que surt a licitació amb participació ciutadana, amb el que representa, segons Miquel Forns, una nova cultura de la governança compartida, i va acabar dient allò que tothom signaria. Hem de seguir perquè tinguem un Sitges més net. Una frase que, repetim, com a frase, la signaria tothom. Finalment, va ser aprovat per majoria absoluta dels presents, amb l'abstenció dels grups de Ciutadans, de la CUP i de la regidora Carme Gasulla. 5 regidors es van abstenir, els altres 11 van votar a favor i ningú va votar en contra. Per tant, doncs, tothom està d'acord en que s'ha de canviar el sistema de neteja i que, en principi, això que ha presentat, doncs, o que s'ha presentat, és el camí per portar a terme aquest canvi.
La intervenció inicial, com no podia ser de cap altra manera, Carme Almirall, que bona part d'aquesta intervenció inicial va servir, com ens deia en Joan, per agrair a tots aquells, perquè l'agraïment és col·lectiu, a grups polítics, a ciutadania, és a dir, a totes les persones que han pogut fer aportacions perquè Sitges tingui un millor contracte de neteja i, en conseqüència, una millor empresa de neteja i, en conseqüència, una millor neteja a la via pública. Carme Almirall.
Per tal de que no se m'esgoti el temps, tenia intenció de fer-ho al final, però crec que és de justícia fer-ho al començament, que és expressar el meu profund agraïment a l'equip tècnic de serveis urbans per la feina ingent feta des de fa molt de temps i que ens ha portat a poder portar avui a l'aprovació aquest plec. També dono les gràcies per la seva implicació i pel seu suport i ajuda a la gerència, al Departament de Contractació, a la Intervenció General i a la Secretaria General pel suport que ens han donat. També no seria de justícia obviar la participació i la col·laboració amb aportacions que s'han inclòs en el plec del senyor Lluís Mercè en nom de Nou Horitzó. I també voldria agrair en la votació que s'ha fet abans, que hem incorporat una esmena, agrair també l'ajuda que per poder arribar a bon port dels representants sindicals de l'empresa concessionària, de la gerència de l'empresa concessionària i de tots els portaveus d'aquesta corporació que han fet el suport necessari perquè puguem arribar on estem avui. Aquest plec que portem a aprovació és un salt endavant en un servei tan essencial per la nostra vila i de tan especial sensibilitat per tots. El futur contracte adaptarà el servei a les necessitats reals d'un municipi que augmenta de població i que, a més, que rep cada vegada més visitants, en els quals també ens hi devem. Els 6,8 milions d'euros que posem en el plec de condicions permetran dimensionar adequadament aquest servei. Nosaltres treballem perquè els sitgetans i les sitgetanes puguin viure en un municipi sostenible, en un municipi que ofereixi una aposta per un turisme de qualitat. Però per això ens cal transformar, dimensionar i modernitzar el servei de neteja viària, la recollida d'escombraries i la gestió de la deixalleria municipal. La certificació Biosfer que gaudeix el nostre municipi, un dels pocs municipis de Catalunya que la té, ens exigeix que tinguem un servei modern, qualificat i sostenible. Un dels objectius d'aquest plec de la neteja té dos objectius molt clars. Un d'ells és millorar el servei de neteja, millorar el servei de recollida, implantar criteris de sostenibilitat, procurar gestionar amb les mínimes molèsties, que els serveis gestionin les mínimes molèsties pels ciutadans i les ciutadanes de Sitges, i sobretot, i aquest és un objectiu que d'especial sensibilitat per aquesta regidora, augmentar el reciclatge per aconseguir estar en els criteris de la normativa catalana i europea, que en aquest moment no hi arribem, i per això implantarem criteris de sostenibilitat. També un dels objectius que tenim és garantir l'aplicació del principi bàsic de millora continuada del servei. El nou plec ens permetrà girar full d'un contracte que està exhaurit. Tots ho sabem, maquinàries obsoletes, contenidors que no responen, a dimensió del servei que no respon a les necessitats. He fet un símil i em sembla que us faré un símil i em sembla que és adequat. Tenim un vestit que ja l'hem recosit tant i li hem posat tants pedaços que ja no el podem cosir més. Més enllà d'una millora quantitativa del contracte, la proposta d'aquest plec el que comporta són canvis en la manera de treballar. Per nosaltres això és vital. Us faré una mica de relació, si el temps m'ho permet, i si no ja utilitzaré el meu temps, de les principals novetats que inclourà aquest plec de neteja, recollida i gestió de la xalleria. Renovem totalment la maquinària, exceptuant unes màquines del 2012 que encara estan vigents. Renovem totalment els contenidors, ja no tindrem un mostruari de tots els contenidors que hi ha al mercat, sinó que tots els contenidors tindran una homogeneïtat i s'adaptaran a les especificitats del nostre municipi. Incrementarem els punts de recollida i els punts de recollida comptaran amb totes les fraccions, les 5 fraccions. Implementarem un sistema nou en la recollida del casc urbà històric, del centre històric, que són illes emergents que es baixen i es pugen cada dia. S'augmentarà la freqüència de la neteja dels contenidors, tant per dintre com per fora. La recollida comercial augmentarà la seva freqüència i s'adequarà a la lògica del comerç. No és normal, la normalitat no existeix, però ens adaptarem als serveis que facin els restaurants, per dir-ho d'una manera més clara. També augmentarem la freqüència de la recollida dels voluminosos, treballarem per la recollida de la poda i l'oli vegetal. La deixalleria tindrà un funcionament... Perdó.
Moltes gràcies, senyora Carme Mirall. Obrim el torn de paraules pels grups municipals. Senyora Gasulla.
Ai, perdó.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, després d'un estudi més o menys acurat, la conclusió és que tenim un plec ben treballat des del punt de vista tècnic i dona resposta a la majoria d'aspectes que involucren els serveis que són propis de la neteja viària, la recollida de residus i la gestió de la deixalleria. Contempla, efectivament, gairebé tots els aspectes de les feines i gestió pròpies d'aquest tipus de servei, increment de la partida econòmica dedicada a aquestes tasques i descripció bastant precisa de les tasques a realitzar. Ara bé, el meu criteri és que els anys de gestió política en què la contracta i el servei han estat en mans del nou govern, 2011-2019, no han servit per a corregir disfuncions al servei que s'adaptin a la realitat canviant de Sitges. I el pitjor, s'ha percebut un deteriorament constant del servei que no ha sabut corregir o canviar temps. El plec de condicions aborda aquesta problemàtica del servei, però no contempla cap mesura des del punt de vista polític o tècnic que puguem destacar com a novetat. I en aquest sentit cal dir que aborden un nou plec de condicions sense haver analitzat una possible municipalització dels serveis en temps on l'economia de les administracions públiques i en particular les locals han patit importants episodis de contenció econòmica. És un plec que tampoc planteja novetats en sistemes, sobretot pel que fa a la recollida de residus, diferents als utilitzats fins ara. Si la intenció de la política de la gestió de residus és la que neix de la normativa marc de la Unió Europea, apostant per la reducció, reutilització i el reciclatge, intentar que les fraccions de residus siguin cada cop més treballades per part de la ciutadania, fora bo que alguna experiència en aquests sentits es pogués implantar a la nostra vila. Ens referim sobretot a la recollida porta a porta en determinades zones de la ciutat. D'això ni tan sols es fa esment en aquest plec. Una vegada més, i no és la primera, com per desgràcia ja han passat amb altres temes, arribem tard i malament. Arriba tard per posar fi a una gestió que al llarg dels darrers anys, tots considerem, ha estat preocupantment deficient. Possiblement s'han posat més diners i possiblement també ens diran que des de l'Ajuntament s'ha estat més a sobre, però la realitat pública i publicada posa de manifest una preocupació, decepció, jo diria que emprenyament de la població de Sitges a veure l'aspecte dels seus carrers i de les seves places. No li amago que la responsabilitat no és només en una sola direcció. És veritat que juga un paper molt important la ciutadania. La brutícia crida la brutícia. Lamentablement, els sitgetans ens estem acostumant a un nivell o percepció de la brutícia de la qual hem de fugir o canviar. Seguint a l'apartat d'excepcions, és un plec que, tot i posar de manifest bones intencions des del punt de vista mediambiental i de la millora de la gestió dels residus, continua apostant més pel rebuig que per la recollida de fraccions, vidre, paper, envasos, fracció orgànica. I ho diem perquè clarament la balança es decanta cap al costat del rebuig. Un dels dèficits més importants al llarg dels darrers anys és que la gent no acaba de fer correctament la selecció dels residus. I en més ocasions de les desitjades el que predomina és la barreja de residus. Si bé a l'inici de la contracta es van dedicar importants esforços adreçats a la conscienciació i educació ciutadanes, els darrers anys això no ha estat així. Pensem un cop més que el plec deixa de contemplar oportunitats que no sabem si es podran esmenar en la fase de presentació d'ofertes per part de les empreses que hi concorrin. Ens referim en aquest punt a la particularitat que representen les tasques de recollida de residus, neteja viària i servei de deixalleria als nuclis de Garraf i les botigues, els grans oblidats. En més ocasions de les desitjades de molts temes municipals. Pensem que el servei en qüestió hauria de prestar-se separadament en aquest plec de condicions i fer-ne un explícitament per a aquests dos nuclis de població. I li explico. La seva posició geogràfica els fa estar més a prop del nucli de Castelldefels i per tant hem pensat que posar els serveis es podrien fer des d'aquesta localitat. Penso que seria un servei de major proximitat. I finalment, vostè pensa que el veí de les botigues o Garraf vindrà a la deixalleria de Sitges a dipositar restes o voluminosos? En aquest darrer aspecte, algú ha pensat en una deixalleria mòbil per donar servei a aquestes zones o d'altres també allunyades? Altres aspectes del ple que ens semblen correctes en el seu plantejament, però ens envaeixen els dubtes en relació a la seva aplicació efectiva, la coordinació, les estadístiques, el compliment del servei. Ja li avanço que això només serà possible si vostè es posa el personal municipal adequat per fer el seguiment d'aquestes tasques. Hores d'ara tenim camions que perden les xivejats dia a dia i també el personal municipal ho denuncia, però les coses continuen igual. I en tot cas, la veritat és que nosaltres, com li deia en una part de la meva intervenció, tot i tenim aspectes i tenim aspectes d'aquest servei als que cal donar-nos una altra volta de clau i com que a vostè se li tira el temps a sobre, perquè li recordo que des del mes de maig d'aquest any ja haurien de tenir una nova empresa donant que s'ha exhaurit les pròrrogues, ara una mica el que tenim és una situació de pressa. Nosaltres, d'entrada, volem donar un missatge de suport als treballadors i les treballadores en un tema de cap de la importància que s'han vist afectats per les darreres notícies i, en qualsevol cas, tot i que no és el nostre model, tot i que no és la manera de plantejar el servei de neteja, nosaltres farem una abstenció, perquè no es digui que posem pals a les rodes, perquè el que volem és tirar endavant, com sigui, i el que està clar és que aquest no és el nostre model. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasullà. Miri, ho ha clavat. Gràcies. Senyor Ferran Llombart, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres votarem a favor. Estem d'acord i hem parlat amb els sindicats que és un expedient de contractació que s'ajusta a les necessitats del municipi. Arriba molt tard. Arriba molt tard i estem tots d'acord perquè hemos sufrido en Sitges unos años de dificultad de no poder cubrir las necesidades en el ámbito de la limpieza, de la neteja. Y bueno, después de mucha presión política y social hemos llegado a este punto en el que damos un paso adelante con un expediente de contratación de servicios de limpieza y residuos municipales que se ajusta a las necesidades del municipio en volumen. Se ha acordado con los sindicatos, se ha consensuado y a nivel político lo hemos tratado también muy en detalle en las últimas comisiones. Por tanto, era muy esperado y, repitiéndome, llegando tarde, pero nunca es tarde para poder regestionar el ámbito de la limpieza y en este ámbito afecta directamente a una fuente de ingresos importantísima para el municipio, que es el turismo. Por lo tanto, creo que no hay que olvidarse que aquí hay un pilar importante detrás de esta aprobación de hoy, y es que toda actuación que se va a llevar a cabo y a término después de que se pueda ejecutar este expediente de contratación, porque todavía tenemos unos meses por delante de trabajo hasta que esto sea visible por parte de los ciudadanos de Sitges, hará que, por una vez en los últimos años, podamos ver un servicio en condiciones y esperemos que haya la flexibilidad suficiente como para ir adaptando, y así se refleja en este expediente de contratación, en base a las necesidades que tendrá el municipio en los próximos años, y no podamos otra vez encontrarnos con una situación de crisis en este contexto como el que hemos sufrido y el que ha sufrido directamente la regidora. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Senyor Ignasi Rubí, teniu la paraula. Disculpes, senyora Vinyet Lluís, disculpa que no l'havia vist.
Bé, el que s'ha dit fins ara és el correcte des de la regidora que porta aquesta gestió com el senyor Ferran. Nosaltres creiem que és una situació en aquest moment molt positiva de cara al poble. També per respecte a la nostra coordinació aquí amb la resta de regidors, tant del govern com de l'oposició, que doncs, s'han anat treballant aquests dies, tot i que des de la regidoria ens havien aportat ja bastantes solucions. Crec que s'ha arribat a un punt doncs, que podem estar satisfets, i sobretot el que sí que demanem doncs, que l'empresa que vingui s'adapti amb aquest plec de clàusules. Pot ser que també hi pugui haver per part d'ells alguna millora d'alguna experiència més que puguin tenir. Benvinguda serà si és així, i bé, jo penso que ens hem de congratular tots. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vinyet Lluís. Ara sí, senyor Rubí, teniu la paraula. Un moment.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, des de Nou Horitzó, primer ens dirigim a la senyora Almirall, que ens faci un agraïment públic, sobretot a Lluís, que ha sigut una persona durant tota la trajectòria que ha portat dins d'aquesta casa, que ha lluitat sobretot a la via pública i especialment amb el tema de la neteja. Hem sigut un partit, penso, que s'ha demostrat implicat en aquest tema. Però bueno, això no treu de lo que hem vist nosaltres en els darrers anys. Vostè sap, senyora Almirall, que nosaltres hem sigut molt crítics amb la seva gestió. Nosaltres l'hem fet pràcticament molt responsable de la deficiència, del servei deficient que ens ha donat l'empresa CESPA. Fa no gaire el diari de l'Eco van treure el titular el taló d'Aquiles de l'Ajuntament. Penso que ha estat d'aquesta legislatura, per nosaltres, des del nostre punt de vista, hi ha coses molt positives, però una de les coses molt més negatives que hem tingut aquí amb aquests anys ha sigut el tema de la neteja. Recordo ara fa dos anys que va dir en una sessió plenària que era una obsessió que teníem la gent de Nou Horitzó amb el tema de la neteja. Recordo, sí, senyora Almirall, recordo les seves paraules. I nosaltres va haver un moment que vam afluixar amb el tema perquè enteníem que tenia que ser la ciutadania que parlés. No? I veient les xarxes socials i veient tota la dinàmica que envoltava amb el tema de la neteja, doncs simplement tenien que deixar parlar la gent del poble, i la gent del poble ha parlat. I ha sigut per nosaltres una deixadesa durant molts anys, motius X, però bueno, vostè com estava al front, vostè per nosaltres ha sigut la màxima responsable, conjuntament, evidentment, amb el senyor Batlle, com president del consistori. I bueno, simplement era això. Dir-los també que aquí també qui ha patit molt aquest tema de la neteja ha sigut els treballadors de CESPA. Han sigut perquè segurament a molts d'ells els ha caigut la cara de vergonya de veure la seva empresa que no ha estat a l'alçada en molts punts, i vostès ho saben, sobretot el tema d'eines, de maquinària, perquè jo recordo que potser li he demanat en els darrers 6 mesos la pèrdua d'oli del camió de les escombraries i la vergonya que hem passat tots els sitjatans aquest estiu. Dir-los això, amb els treballadors pues, que han sigut valents, que han donat la cara, i penso que aquí el que ha pecat molt ha sigut l'empresa i algú que no ha estat per sobre de l'empresa per fiscalitzar, per apretar-los i arribar a aquest punt. I he acabat el retret, senyora Almirall. A partir d'ara nosaltres, com vam treballar i li vam portar les nostres aportacions i penso que van recollir-les quasi bé totes, per nosaltres és molt important, perquè per nosaltres és un decàleg, entre cometes, per nosaltres és molt important perquè pensem que els serveis tècnics de l'Ajuntament han fet una bona tasca, Potser ens agradaria algú més, però bueno, vostè ens va argumentar que ja no podia ser, hi havia unes coses que de millora que no va poder ser, que eren el foro de debat, que tenia que ser a les comissions informatives i anteriorment a les reunions que vostè ens va convidar. I bàsicament això, ens agafem de bon grat que això tiri endavant, que pensi que estarem des de l'horitzó vetllant no només per pret de clàusules, sinó per tota la licitació i perquè l'empresa que l'agafi, perquè ho sabem de memòria, coneixem els punts de memòria i estarem a sobre. I res més, vull dir, simplement ara sí que li estenem una miqueta la mà per dir-li que l'ajudarem en tot, ho hem demostrat. Això li dic pel senyor Terrado, que un dia ens va dir que nosaltres a vegades ens interessava algunes coses. Avui hem demostrat aquí al ple que hem estat conscients amb aquest equip de govern quan ha calgut. I ara amb la tema de neteja ens posem a la seva disposició, hem estès la mà, ens l'han agafat i a partir d'ara doncs, ballarem com hem ballat per sempre, com sempre per aquest tema, estarem, la vigilarem molt de prop, senyor Almirall, i en tota la nostra ajuda que li puguem donar des de l'horitzó tenim les portes obertes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rubí. Seguim amb les intervencions. Senyor Pol Vigo.
Bé, gràcies. Ara no faré de policia dolent, perquè tot i que votarem una abstenció, però volem explicar el nostre vot i com es va posar de moda fa uns mesos en aquesta legislatura, serà una abstenció positiva. Per què l'abstenció? Doncs perquè aquesta vegada sí que hem treballat conjuntament temes de recollida de residus i de gestió, perquè hem tingut reunions, perquè hem anat a Barcelona plegats amb la regidoria i el departament i les tècniques en qüestió de, que es dedicaven a aquest tema dels residus. Hem conegut de primera mà el plec o com s'estava treballant i per tant n'estem agraïts i ens hi sentim implicats. D'altra banda, el per què de l'abstenció? Doncs perquè aquest no és el nostre model. A nosaltres ens hagués agradat molt votar a favor de la moció que es va presentar a l'anterior ple. La companya Carme Gasulla, juntament amb els companys de Podem Sitges, perquè estem a favor de la municipalització i creiem que no s'ha treballat tot el necessari per arribar a aquesta municipalització del servei. Entenem que amb la municipalització es donaria resposta molt millor i d'una manera més eficient a les problemàtiques, que en són moltes, de la neteja viària i la recollida de residus que tenim a Sitges. D'altra banda, una crítica al servei que s'ha fet fins ara, l'empresa no ha respost, els governs que han treballat amb aquesta empresa molt sovint tampoc no han ajudat a que l'empresa respongués. Són molts diners que es devien i d'aquí el dèficit en el servei. I també una autocrítica entre els sitgetans i sitgetanes i les empreses que generen residus. Moltes vegades l'incivisme i la manca de consciència social fa que el poble estigui com estigui. I per acabar, una felicitació pel petit incendi, o no tan petit incendi laboral, que s'ha aconseguit sufocar de moment i esperem que no revifi. Per tant, ens hi abstindrem, però creiem que aquest plec de clàusules i el conveni laboral que aquí es presenta seran positius per la vila, no els més positius, però ho seran. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigo. Senyor Luis Jiménez, teniu la paraula.
Sí, desde Ciudadanos creemos que vamos a hacer una abstención. Creemos que hay muchas cosas que mejorar. En concreto es la recogida de basura orgánica. Debería ser más frecuente. Aún así que se haya aumentado, debería ser más frecuente a día de hoy. También estamos de acuerdo que la limpieza quincenal de los contenedores orgánicos, así pues, debería ser semanal. También hay un problema, creemos, desde nuestro grupo de sostenibilidad. Vendría a ser con los vehículos. Creemos que debería de ser o híbridos o la flota eléctrica, ya que la flota es de renting. Y también, por último, queríamos saber si el sistema de GPS que se habla en el punto 11 dispone de un sensor de llenado de los contenedores para agilizar el trabajo en fechas señaladas. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Luis Jiménez. Senyora Carme Almirall, teniu la paraula per contestar als grups municipals.
Bé, prendré el temps per contestar als grups municipals perquè acabar de fer la meva exposició donava resposta a algunes de les coses que s'han plantejat. Una cosa és pel control de l'execució del servei, el plec ho contempla i ho contempla d'una manera molt exhaustiva, amb sancions, amb control de qualitat i amb pagament de factures a partir de certificacions. No com ara, quan es presenta una factura es paga, no. La factura es pagarà quan s'hagi certificat que la feina està feta. Penso que això és un element important per garantir el control. D'altres temes que podríem discutir sobre la freqüència, sobre si el porta a porta, s'ha fet un estudi de 2 anys amb una diagnosi, un estudi de camp, s'ha tingut en compte la realitat de les botigues, la realitat de Garraf, s'ha augmentat Garraf i les botigues, han entrat a formar part dels sectors que tindran una freqüència d'augment del servei, encara que suposi anar-hi. El tema de la deixalleria és un problema, però quan parlem de podes o parlem de voluminosos, som nosaltres que anem a fer el servei, no són els veïns els que han de venir al municipi. Pel que fa a les freqüències, doncs, evidentment podem tenir diferents susceptibilitats i pel que fa a la maquinària és una qüestió absolutament tècnica. Només dir-los que els agraeixo les seves intervencions en tots els sentits. Saben que em caracteritzo per reconèixer les coses que no han funcionat. És cert que hem anat tard, és cert que anem tard, jo l'assumeixo, responsabilitat. No els explicaré les dificultats que hem pogut tenir per arribar avui a poder portar aquest plec d'això perquè avorriríem a l'audiència, però també em caracteritzo per ser una persona molt positiva i el que crec que ens hem de congratular tots i agraeixo la mà de Nou Horitzó i les col·laboracions que puguin venir per part de tots els grups de que ens dotem d'un plec de condicions que donarà resposta a les situacions que s'han produït i que tots coneixem en aquests anys, que algunes venen d'èpoques anteriors i de deutes, com bé han esmentat, però crec que avui és el dia de congratular-nos de que portem aprovació un plec que respon a les necessitats del nostre municipi i que garantirà que els sitjatans i les sitjatanes puguin col·laborar perquè posarem tots els mitjans al nostre abast, sobretot en el tema del reciclatge. Si vol, senyora Gasulla, després fem un monogràfic de quins mitjans posem per augmentar el reciclatge, perquè no sé si ens hem entès en l'explicació que li puc hagi donat, però que posem tots els mitjans perquè els sitjatans i les sitjatanes gaudeixin del poble que es mereixen amb la col·laboració de tots plegats, que demanarem amb una campanya que també està inclosa dintre del plec de condicions. Hi ha un tant per cent del pressupost que està destinat a fer una campanya de sensibilització, tant pel que fa al civisme com pel que fa al reciclatge. Reitero el meu agraïment a tothom. Gràcies.
Moltes gràcies. Seguim amb el torn de paraules dels grups. Senyora Gasulla.
Senyora Almirall, miri, jo... La veritat és que la seva vehemència a l'hora d'explicar és d'agrair, no?, el seu compromís. També li haig de dir que un plec de condicions, com el seu nom indica, són unes condicions que anem a veure si es compleixen. Tant de bo, perquè també teníem un plec de condicions previ a la contracta actual. Per tant, tant de bo que aquesta declaració d'intencions, que és aquest plec de condicions, es compleixi perquè realment és necessari. Jo li faré dues preguntes, diguem-ne referents al plec. Per exemple, és una manera col·lateral, no?, de plantejar aquesta pregunta. Vostès parlen de més o menys d'una previsió d'increment dels diners dedicats al mateix de 6.800.000 euros aproximadament per tal d'abordar amb el context actual i de pressupost futur tenint en compte l'import de la taxa de residus domèstics i la comercial. Pel que sembla, vostès estan disposats a congelar-la. És correcte? Val. La meva pregunta és... aquesta mesura continuarà, té visos de continuar també en els propers anys, perquè clar, s'ha d'afrontar el cost d'un servei que tindrem que pujar probablement en algun moment aquesta taxa. Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta, que és una qüestió molt, molt concreta d'aquelles accions que nosaltres anomenem de frontera i que el plec no acaba de resoldre. Un exemple, l'empresa de neteja s'encarregarà de netejar els escocells, les places públiques, els jardins, per exemple, amb les herbes que proliferen a les zones de places, voreres, borrals de calçada, qui les traurà, la brigada de jardineria o la brigada de neteja? Vull dir, perquè això el plec no acabem de veure-ho. I en qualsevol cas, torno a dir, com a declaració d'intencions, malgrat no és el nostre model, doncs donarem la nostra abstenció per donar aquest vot de confiança en positiu, com deia el company de la CUP, però anem a veure com es desenvolupa, perquè elements, per exemple, sancionadors també n'hi havia en l'altre contracte, correcte? I no s'han aplicat. I aquí és una de les grans apostes que l'empresa que ha elaborat el plec de condicions posava damunt de la taula, que és les sancions, les multes, per no utilitzar correctament aquest servei. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Més intervencions dels grups? Senyora Almirall, per contestar als grups.
Bé, seria agosarat per part meva dir què passarà amb les ordenances de l'any que ve, perquè ningú de nosaltres sap on serem l'any que ve. Però sí que li puc dir que aquest any no s'han modificat, perquè estem amb l'estudi de la tarificació social de les ordenances. El que sí que farem serà deixar una proposta feta per qui ho gestioni de com que pagui més qui més, és una declaració d'intencions, en aquest moment que pagui més qui més volum genera i qui més propietat tingui. Això és l'estudi que deixarem, la proposta que deixarem de futur. Tingui en compte que els 6.800.000 són deficitaris, evidentment, perquè el que es recull no ho és, però també ho paguem tots els pobles de Sitges perquè és el pressupost municipal. I la segona part sí que s'ha estipulat, potser no ha quedat massa ben explicat, però sí que en el plec anterior, això sí que no era font de conflicte, el tema de les herbes, els escocells, en aquest moment sí que potser no està prou especificat, però sí que estarà o bé en la millora o bé quan tinguem... Li acabo, que sí que ho tenim previst. Vaja.
Moltes gràcies, senyora Almirall. Senyor Ignasi Rubí.
No, jo bàsicament volia... Ràpid. No, és que em sembla que totes les aportacions que les portem al ple no acabo d'entendre. No acabo d'entendre les aportacions, que està molt bé per la votació, perquè hi ha hagut un debat, hi ha hagut una reunió, hi ha hagut una feina i que està molt bé, però és que clar... Després ens queixem de que si parlem molt, que si ens allarga el temps, i jo me n'adono que dius, home, doncs ja hem tingut els nostres plaços, qui ha dit ja el que tocava, i simplement era això, veig que no sé, senyora, dic perquè és que no ho sé, és que pensem amb el temps de la gent també que estem aquí, és que clar, simplement era això, a veure si m'entenen, jo sé que no millor que no m'entenguin, gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rubí. Queda un torn de paraules per si algú vol fer ús de la paraula. No? Abans de passar a la votació, vull ressaltar un detall que no hem comentat i que és molt important. Aquest és el primer contracte que fa l'Ajuntament de Sitges. Una cosa prèvia abans d'això. És el contracte més important que té l'Ajuntament de Sitges, perquè és un contracte de 6.800.000 euros, gairebé 7 milions d'euros anuals. A part d'això, dit això, és el primer contracte que surt a licitació que es fa amb participació ciutadana. Aquest contracte s'ha fet elaborant, participant-hi directament, els tècnics municipals, òbviament, els grups polítics, òbviament, una assessoria externa, experta en aquest àmbit de la recollida de residus, de la neteja, del reciclatge, de les deixalleries, i a més hi va haver un procés participatiu, on tots els veïns i veïnes que van voler van poder participar en unes taules de treball barri a barri, pels diferents sectors, diguem, també que generen residus, no, a part dels veïns, els establiments, les empreses, i s'han incorporat propostes i idees. És un element molt a tenir en compte perquè aquesta és la nova cultura, diguem, de governança compartida, no, de decisions compartides que hem aplicat aquests últims anys i amb un contracte tan important no ho hem volgut obviar. I res més, refermar el que s'ha dit, aquest contracte ha de servir perquè conjuntament amb el civisme tinguem Sitges més net. Ha de servir per això, perquè reciclem millor, reutilitzem millor, però sobretot perquè tinguem tots Sitges més net. Passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació.
Són 11.
Vots en contra.
Cap.
Abstencions.
La resta queda aprovat per majoria simple.
Moltes gràcies.
Majoria absoluta.
Moltes gràcies a tots els grups municipals, sobretot per les intervencions tan constructives i positives que hi ha hagut avui en aquesta sessió de ple. I com que és un ple extraordinari, com sabeu, no hi ha torn de premsa i preguntes i de control, s'aixeca la sessió. Gràcies.
Com deia en Joan, amb cap vot en contra. L'objectiu final, que tot Sitges estigui més net. Bé, és cert que hi ha hagut moments en què ha estat difícil tenir-lo més brut. Per tant, tot el que vingui en el futur ha de ser per bo, o almenys amb aquesta confiança va sortir tothom ahir del Saló de Plens. Després de que s'hagi provat, tornem a repetir-ho, el plec de clàusules o el plec de condicions que ha de regir el concurs públic per a l'adjudicació d'una nova empresa de la gestió de la neteja a Sitges. Que la nova empresa, pensin que pot ser la mateixa empresa, perquè pot optar al concurs perfectament com moltes altres. I com que aquest és un concurs que s'ha de publicar també en els portals de les institucions europees, pot haver fins i tot una empresa europea, una empresa estrangera, que gestioni el nostre servei de neteja. És una derivada que ve donada per l'import d'aquest contracte, aquests 6,8 milions d'euros. Ho deixem aquí, Joan. Sí. No hi ha hagut pregs i preguntes, mocions ni res, perquè és un ple extraordinari.
Sí, sí, sí. Ahir plegàvem aviat.
Molt aviat, tenint en compte com està anant la legislatura.
Sí, sí.
I, òbviament, tornarem el proper dilluns. Demà, 12 d'octubre, recta final del festival per un costat, les jornades internacionals dels museus per un altre. Els museus també seran protagonistes aquest cap de setmana. Hi ha jornada de portes obertes. Pere Stanfli presentarà aquest nou espai de la Fundació Carrer d'en Bosch. Vinyet Panyella presentarà el projecte de reforma integral del Palau Maricel i el centenari del conjunt de Maricel. O sigui que el dilluns tornarem amb moltes coses que valdrà la pena comentar. Molt bon cap de setmana. Tornem el dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.